Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Amb aquest ritme marxós, ja veieu, aquí a Com Ràdio, diumenge a la tarda, abans del futbol. Ja sabeu que el Barça últimament solament juga pràcticament els dissabtes i uns diumenges a molt última hora. Això dels partits de futbol, aquestes hores introspectives, la televisió domina. Bona tarda a tothom, ja sabeu, Sense afany de lucre, el programa que tracta sobre el tercer sector de les entitats, de les associacions que, com a objectiu bàsic, tenim el de millorar la qualitat de vida de cada un dels col·lectius als quals nosaltres hi representem. Avui volia fer menció que aquest matí estava escoltant la ràdio i estàvem parlant sobre els autònoms. Hi ha sortit un representant d'una associació d'autònoms i també es queixava de que només l'1% dels autònoms pertanyen a associacions. I actualment s'estan jugant moltíssim, perquè ja sabeu que estan discutint el tema del dret a cobrar l'atur, el tema de la seguretat social quan comença a cobrar en cas de malaltia, etc. Aleshores, és una cosa que en Espanya, en Catalunya també, en certa forma, que menys, però en Catalunya també, manca conscienciació social. És a dir, hem d'arribar a una situació a un alt percentatge de població que pertanyi a associacions que li afecten. És a dir, per exemple, jo no entenc, per exemple, que una persona que pateixi un fàmil amb Alzheimer no sigui d'una associació d'Alzheimer. Hi ha moltes. Ara mateix està el Pasqual Margall, que va fer la seva pròpia fundació, famílies d'Alzheimer, etc. No? Una persona que sigui una persona que pateixi una discapacitat física, intel·lectual, sensorial, visual, auditiva, etc. Dius, quants n'hi ha? Doncs hi ha molts mils a Catalunya. I veus que les associacions són ben poc, no? La gent no es dona compte moltes vegades que pertanyar a aquestes entitats, la quantitat que paguen és minsa, és a dir, no suposa res, perquè són quantitats molt petites, 50, 60, 80 euros com a màxim a l'any, eh? Llavors, però no, és al mes, no, però no, és a l'any, la quantitat d'aquesta quota anual és a l'any, no? I les avantatges que en treu són moltíssimes, perquè nosaltres prestem serveis directament als que necessiten aquestes persones. Si ets una associació de discapacitat físics, aquesta associació farà activitats adreçades a aquestes persones. I com a últim objectiu cal entendre que lluites per la teva, per el que tu tens de necessitats, i nosaltres lluitem per temes dels drets socials nostres, l'eliminació de barreres. I per exemple, mateix estan traient tantes barreres a Barcelona, en el metro, en l'autobús, en els carrers, ara mateix nosaltres per les persones cegues estem lluitant moltíssim perquè treguin els endamiatges, el tema dels forats al terra, el tema de los malditos maceteros, el tema dels cavallets aquests que trobem al costat de la paret. Pues això ho estem aconseguint i som nosaltres que estem contínuament empentant a les administracions públiques perquè tomin aquesta decisió. I alguns de nosaltres també estem lluitant perquè la malaltia desaparegui de la faç de la terra. Nosaltres ara mateix, jo porto l'Associació de Discapacitat Visual a Catalunya, estem lluitant moltíssim per intentar que s'investigui moltíssim. Ara mateix estem demanant la Marató de TV3, som un que estem a la llista d'espera. Hem fet diversos projectes ara mateix, per exemple, gràcies a la nostra acció, ara mateix tots els nens que neixen a Catalunya, només neixen, els hi fa una fotografia del fons de l'ull i es preveuen malalties de futur, és a dir, per exemple, més habitual la retinopatia de prematuro. Aquesta fotografia va a un ordinador central que està a Sant Joan de Déu i el metge especialitzat veu si aquesta malaltia està en aquella fotografia. Si hi és, pues, diu que el nen vengui a aquell hospital i si no veu res, pues, deixa tot anar perquè el nano està amb una vista perfecta per anar endavant, no? I això ens deien els responsables, el doctor Joan Prats i també la gent de la Fundació Sant Joan de Déu, que evitaria potser que cada any nesquessin uns potser 30 o 40 cecs més cada any. Doncs déu-n'hi-do, si tu ets una persona que ets cega o discapacitat física, si evites que una altra persona sigui el que tu estàs patint, guapo, no? Si tu estàs investigant i estàs intentant promocionar que s'investigui, que es lluiti per ella, ara mateix nosaltres acabem de donar un premi fa uns dies a l'IMO, que acaba de fer un hospital guapíssim aquí a Barcelona, l'Institut de Microcirurgia Ocular, i hem donat un premi perquè ha muntat un centre d'investigació important. És a dir, nosaltres li donem el premi del coneixement, va vindre a recollir-lo el doctor Rafael Navarro, un científic que està investigant la meva malaltia, precisament la retinosi pigmentària. Vam estar parlant sobre aquesta malaltia i en el futur esperem inclús derivar-li finançaments. És a dir, si nosaltres tenim diners per poder pagar aquests equips, nosaltres en donarem, perquè nosaltres la nostra missió és prestar serveis directament als afectats i, a més, per aquests temes d'investigació. Amb la qual Aviam si a poc a poc, en programes com aquest, d'incentivació, de motivació, fem que totes aquelles persones, inclús, no sé, persones, per exemple, les dones, però mireu d'associar-vos en associacions de dones, no sé, ara mateix, en exemple, a tota Catalunya, de persones que han avançat moltíssim en les seves reivindicacions històriques, ara mateix tenim, no sé, els homosexuals i gais i lesbianes, que déu-n'hi-do que hi ha hagut de canvi els últims 30 anys, que han passat de ser pràcticament considerats uns delinqüents fa 30 i pico anys, quan l'època franquista, i actualment han aconseguit els seus drets legals totalment, és a dir, i això ha sigut gràcies a aquelles associacions que estan constantment reunint-se amb polítics, amb la premsa, amb la ràdio, amb la televisió, per intentar cada cop aconseguir aquestes fites. Bueno, avui també anem a parlar amb un pany, que és el senyor Joan Segarra. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
El Joan Segarra és el director de la sectorial de cooperatives d'iniciativa econòmica, no?
Iniciativa social.
Iniciativa social de la Federació Catalana de Cooperatives.
Correcte.
Explica una mica a la gent què és una cooperativa d'iniciativa social.
Mira, una cooperativa d'iniciativa social és una empresa que presta serveis i que es caracteritza per dues coses, i per això és d'iniciativa social. Una, perquè el que fa és prestar serveis d'atenció a les persones, és a dir, persones que tenen algun tipus de dificultat, col·lectius amb exclusió de risc social o qualsevol altre tipus de serveis dirigits, per exemple, a la gent gran, i l'altra, que és sense afany de lucre. És a dir, que com a empresa a final d'any té uns resultats que reverteixen en la pròpia activitat de l'empresa de la mateixa manera que una associació, una fundació. I a més, com a cooperativa, doncs té aquesta fórmula jurídica i aquesta forma d'organitzar-se d'empresa, que vol dir que un seguit de persones són els socis i sòcies de la cooperativa i, per tant, són, alhora que els treballadors, els amos de la pròpia empresa.
Aquestes cooperatives d'on han sorgit? De pares de nanos amb discapacitat, de persones preocupades per una temàtica en concreta, de nanos amb marginació? De qui ha sortit les iniciatives?
Tenim diferents històries. Hi ha una part que han sortit, doncs, efectivament, de pares o de col·lectius que tenien una especial dificultat, però també en altres coses han sortit d'un grup de persones, d'emprenedors i emprenedores, que un dia van decidir posar en marxa un projecte. Per exemple, en tot el que és el tema d'acció socials amb infant en risc, doncs hi ha moltes cooperatives que han sorgit d'un grup de 3-4 persones, educadors, educadores socials, que estaven treballant en aquest camp i un dia van decidir, doncs, posar en marxa el seu propi projecte. En altres casos, doncs, tenim cooperatives que a partir d'una entitat, d'una associació que en el seu moment es va crear per atendre una determinada necessitat, en el moment en què hi ha tot aquest creixement de la prestació de serveis per l'administració pública, doncs decideixen crear una línia des de l'associació que sigui la més empresarial i la fan en fórmula de cooperativa. És a dir, hi ha diferents orígens en els projectes que tenim. Nosaltres.
En poques paraules dius, Joan, que un grup d'afectes, per exemple, a la discapacitat intel·lectual, o nanos que veiem que pertany a un barri que és conflictiu i veiem que no es van cap al camí de tot correcte, o persones que tenen dificultat d'inserció laboral, com poden ser gent que surti a la presó i volen muntar un negoci, perquè en fi de cas és un negoci, no? Munten aquesta cooperativa i estan al mercat lliure, és a dir, competeixen amb la resta d'empreses.
Competeixen absolutament amb la resta d'empreses, amb totes les fórmules possibles, i també d'entitats del tercer sector, com poden ser fundacions o associacions, tant en el que seria l'activitat promoguda des de l'administració pública, és a dir, el que seria la gestió de serveis a través de concursos o concerts, com el que seria el mercat privat pur i dur, és a dir, per exemple, en un servei d'atenció a gent gran, doncs hi ha un seguit de cooperatives, doncs, que fan serveis d'atenció domiciliària o serveis d'acompanyaments, que pot ser les dues fórmules, en alguns casos gestionant per alguns ajuntaments o per la Generalitat, i en altres casos, doncs, com a servei públic. Però sempre plantejat des d'aquesta visió d'atendre a les persones amb determinades necessitats i, a més, amb aquesta participació de les persones que són ateses en el que seria la gestió de l'activitat.
No rebeu subvencions per part de l'administració pública algunes vegades o sempre és resultat de l'activitat que feu?
Majoritàriament és producte de l'activitat que es fa, de la prestació del servei que es fa. Sí que hi ha algunes línies de subvenció, sobretot pel que són la consolidació de l'empresa, del projecte empresarial, en aquest cas doncs, la Direcció General de Cooperatives i de Creació d'Empreses del Departament de Treball, doncs, té tota una sèrie de línies d'ajuts, però que normalment van dirigides a això, a l'enfortiment de determinats aspectes, com pot ser el comercial o projectes de creixement de la cooperativa. Però al final el finançament ve de l'activitat que fa la cooperativa, és a dir, d'aquell servei que està prestant i d'aquella activitat directa que està fent amb els usuaris o clients.
Ja ens has dit unes quantes possibilitats de negoci, d'emprendre aquesta agència, que ha comentat el tema de l'atenció a gent gran, suposo mateix el tema de l'atenció a la llei de dependència, és un tema força important.
Sí, absolutament.
El tema pot donar origen a força de treball.
Sí, sí, a veure, el mercat de la llei que obrirà, les possibilitats que obrirà la llei de la dependència, doncs, evidentment, són molt interessants, tot i que les coses no estan anant en la línia inicialment prevista, però aquí, a més, la fórmula cooperativa, nosaltres entenem que és una fórmula interessant, justament per determinats col·lectius de persones, en molts casos dones, treballadores familiars, que poden haver-se dedicat anteriorment a aquest tipus de tasca, d'una manera més o menys regular i que en aquest cas doncs, es poden agrupar i tenim experiències en aquest sentit per crear doncs, això, una cooperativa que en un moment donat doncs, es posarà a prestar serveis d'aquest tipus lligats a el que seria l'atenció doncs, a persones grans o persones amb discapacitat en el marc de la llei de la dependència.
Posa un altre exemple de sectors en què es participa. Mira, econòmicament. M'he comentat el mateix que la Faixa d'en Jordà, els iogurts,
sí, ja.
També és una cooperativa que és bastant famosa.
Exacte.
Inclús, quins altres tens d'exemples?
Mira, ara hi hauria un camp també molt interessant en el que les cooperatives estan, a més, liderant i tenint un cert protagonisme, que és el tema de les escoles bressol. És a dir, amb la creació de la xarxa d'escoles bressol de per nens de 0 a 3 anys des del govern de la Generalitat, a partir d'aquest pla de creació de places, tot un seguit d'ajuntaments de Catalunya doncs, estan creant escoles bressol per les seves poblacions. I la fórmula majoritàriament, tot i que hi ha excepcions, no passa per gestionar-la directament des del personal de l'Ajuntament, sinó externalitzar-la a alguna entitat o alguna empresa que porti aquesta escola bressol. I en aquest cas, les cooperatives, des del primer dia estem en aquesta activitat i com que, a més, és un tema que està en creixement perquè el govern, en aquests moments, està en una segona fase de creació de places d'escoles bressol, doncs hem plantejat fins i tot uns determinats models d'aquesta educació 0-3 i hi ha tot un seguit de cooperatives doncs, que estan treballant en aquest terreny.
La constitució d'una cooperativa és complexa o és tan fàcil com una associació? Quina complexitat té el crear-la?
Crear una cooperativa, la dificultat principal és realment el projecte, és a dir, que aquest grup de 3 persones, que és el mínim que en aquests moments per llei es necessita per posar en marxa una cooperativa, doncs es posin d'acord i plantegin doncs, un pla d'activitat i un pla de negoci. Els tràmits legals realment no són tan senzills com pot ser per crear un altre tipus d'empresa, per crear una SA o una SL, però justament des de la Federació de Cooperatives nosaltres ja fa molts anys vam posar en marxa ARACOP, que és una cooperativa que la seva activitat és justament posar en marxa cooperatives. És a dir, quan un grup d'emprenedors o emprenedores, de persones que volen posar en marxa una cooperativa, estan d'acord, nosaltres els oferim tot aquest acompanyament i tot aquest assessorament i tots aquests tràmits de legals i de paperassa per posar en marxa la cooperativa.
I per crear cooperatives requereix algun patrimoni inicial o una quantitat X per començar
no,
a constituir el patrimoni?
No, l'únic que es necessita són les 3 persones i l'aportació mínima que la fixen les mateixes persones que constitueixen la cooperativa i que és el fons inicial amb el qual es posa en marxa la cooperativa, però estem parlant de quantitats, si ells volen, molt baixes, perquè al final el que es tracta justament és en posar en marxa el projecte. Evidentment, normalment quan poses en marxa una cooperativa ja ha d'haver-hi alguna cosa, ja ha d'haver-hi algun tipus d'activitat, algun tipus de projecte que pugui tirar endavant. En aquest cas, moltes vegades ve d'experiències potser més individuals de les persones que constitueixen la cooperativa, que en un moment donat s'ajunten i decideixen treballar plegades per posar en marxa doncs, aquelles mateixes activitats que estan realitzant o altres similars. No? Després també passa sovint que algunes cooperatives que ja existeixen i que tenen una tradició són generadores de noves cooperatives, en el sentit que, per exemple, el cas que que comentàvem abans de persones amb determinada dificultat d'inserció laboral, si hi ha un grup que decideix posar en marxa un projecte, no s'integren a la cooperativa on han estat treballant, sinó que se'ls convida i se'ls anima a crear una nova cooperativa. I, per tant, el que es va fent és un creixement exponencial des d'aquell projecte original de noves cooperatives i de nous projectes cooperatius.
Si partim de persones amb dificultats socials, suposo que el tema de la formació és un tema capdavanter en aquest tema. Com ho comprendeu?
Absolutament, i per això nosaltres també, en el marc de la Federació de Cooperatives, tenim Aposta, que és l'escola de cooperativisme, que justament va néixer amb la voluntat d'oferir formació, per una banda, de tots els temes més lligats al cooperativisme, com posar en marxa una cooperativa, què vol dir ser soci d'una cooperativa, etc., però també en tot el que és formació a nivell de gestió empresarial, de direcció, de pla de negoci, és a dir, tot el que va lligat més a l'empresa. I en aquest sentit, des d'Aposta s'estan oferint una oferta molt interessant de cursos que permet a aquelles cooperatives que són noves, doncs formar-se, les persones que la composen, i a les que ja existeixen, doncs anar millorant la formació de les persones que hi estan treballant.
No conec molt el tema de les cooperatives, però conec bastant el tema dels tallers especials de treball. Ahir ens trobem persones que tenen dificultat de discapacitat intel·lectual moltes vegades, i que, clar, empreses o entitats que el 60, 70, 80% de la plantilla són discapacitat, els hi costa competir amb el mercat lliure. Això també us deu passar també amb vosaltres, certes cooperatives.
Sí, això és una dificultat. De fet, en el cas dels centres especials de treball, que n'hi ha uns quants a Catalunya, dels moltíssims que hi ha, que són en fórmula cooperativa, tenim diferents models. N'hi ha alguns casos que els socis són les persones que treballen amb les persones que hi ha dificultat, els monitors, els educadors, els treballadors que hi ha al centre. N'hi ha altres que són els mateixos, les mateixes persones amb discapacitat que són socis o ells o els seus pares o tutors. És a dir, tenim diferents formes i en alguns casos fins i tot fórmules mixtes en què és soci doncs tot el personal independentment que tingui discapacitat o no. Llavors, aquest és un sector que darrerament està patint molt perquè la competència de determinats mercats està generant tot el que sobretot el tema de manipulats, que és una de les línies d'activitat principal dels centres especials de treball, doncs la competència de determinats països d'Àsia doncs ha creat unes certes dificultats, però afortunadament des del govern de la Generalitat, en aquest cas des del Departament de Treball, la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats, entenem que ha pres consciència de les dificultats i del que suposa que un sector com aquest doncs passi per determinades dificultats i juntament amb els protagonistes, amb la gent del sector, doncs estan trobant fórmules de donar viabilitat als projectes i d'ajudar-los. I alhora, internament, les persones dels centres especials de treball, els responsables d'aquests centres, doncs estan fent un esforç molt gran de posar-se al dia, de buscar noves línies d'activitat i, com qualsevol altra empresa o qualsevol altra entitat que està en el mercat, en aquest cas, doncs, evidentment, buscar fórmules que els hi puguin donar sortida. En aquest cas, hi ha centres especials de treball que estan tenint una activitat molt exitosa, com pot ser el cas més clar, és la Fageda d'en Jordà, amb tot el que hi ha darrere aquest projecte, però també molts altres que podríem esmentar doncs, que darrerament han trobat unes noves línies d'activitat que els han permès tirar endavant i continuar donant sortida a aquesta realitat.
Un problema important serà si aquest creixement tan alt del salari mínim interprofessional, això que el Zapatero vol posar el 10-20% en poc temps, això farà que moltes d'aquestes entitats que es basen en aquest salari als seus treballadors ho passaran malament. Doncs.
Bueno, aquí és on cal trobar fórmules amb l'administració i aquí és on cal, en aquest cas amb la Generalitat, amb el nostre govern, doncs cal trobar fórmules i trobar sortides perquè al final els centres especials de treball, com a cas concret, doncs evidentment és creació de llocs de treball, però també és respondre a una necessitat. Hi ha una realitat social que tenim aquí, que a més té una trajectòria d'anys i m'atreviria a dir doncs, que hi ha determinades organitzacions, determinades entitats, determinades persones doncs, que amb el seu esforç, diguem que han donat resposta a un problema social important. I, per tant, això cal cuidar-ho i cal mantenir-ho. I aquí, doncs, el govern, i ho deia abans, entenem que ho està fent, però el govern haurà de ser capaç de trobar aquestes fórmules que ajudin a fer viables aquests projectes. Cal dir que el tema de la inserció laboral de les persones amb discapacitat, que és molt extens i potser millor que no ens hi fiquem ara, però que sí que és una realitat que no està funcionant tan bé com tots voldríem, i la inserció real de les persones amb discapacitat al mercat laboral no està als nivells que tots desitjaríem. I llavors hi ha aquestes alternatives, aquestes fórmules, que entenem que se les ha d'acompanyar, se les ha d'ajudar, i evidentment requerint-los doncs, tots els esforços possibles per part seva.
Nosaltres d'aquí estem insistint molt que els xavals amb discapacitat intel·lectual i altres discapacitats que demostren que són capaços d'estar 8 hores al front d'un treball, exercitin la seva feina correctament, estarien molt millor treballant en empreses ordinàries, perquè en la LISMI ningú la respecta a Catalunya ni a Espanya, i aquestes empreses no han amb aquests percentatges tan alts de discapacitat, per exemple, per lluitar amb altres empreses que parteixen sense complir tan sol la LISMI, que és un 2% actualment, encara. És un tema que és bastant...
Estem totalment d'acord, és a dir, el que hauria de ser, i la LISMI així ho estableix, però per lògica, és a dir, l'ideal seria que aquella persona que ho pot fer s'integri al mercat laboral ordinari. I això, en tot cas, hi ha diferents fronts en els que els cal treballar, però evidentment no s'estan fent els esforços necessaris moltes vegades, i aquí podríem parlar doncs, de la responsabilitat i del paper de les empreses, també de l'administració, evidentment, però a les altres fórmules, que en alguns casos és l'opció que hi ha perquè aquesta integració al mercat laboral ordinari no funciona, i en altres casos perquè és la millor opció per la persona, doncs aquestes també han d'existir. I jo vull recalcar molt el que deia abans. Crec que no es pot perdre de vista la feina d'anys i anys fetes en aquest sentit, i el que ha suposat això socialment per Catalunya el poder disposar d'aquests recursos.
Perquè, Joan, de quines quanties estem parlant? De cooperatives, de pressupostos totals, de part del PIB, de persones a TED?
Amb números rodons, en aquests moments la sectorial de cooperatives d'iniciativa social estem parlant de 87 cooperatives de diferents dimensions, però que en conjunt estem parlant de que facturen anualment més de 125 milions d'euros i que representen una ocupació d'unes 6.500 persones entre socis i sòcies i treballadors, és a dir, entre persones que són socis de la cooperativa i persones que estan contractades per les cooperatives. Insisteixo en diferents dimensions. Tenim alguns projectes, algunes cooperatives de gran dimensió que estan facturant doncs, quantitats de 20 i 25 milions d'euros anuals, fins a petits projectes, en alguns casos que acaben de començar, de tres persones, de tres socis que han posat en marxa un projecte amb un pressupost modest, amb la idea i la previsió de créixer. Però els números grans són aquests, la nostra realitat.
I aquesta crisi tan traïda i vinguda, què suposa, una oportunitat o una autèntica crisi, com estan comentant també?
Bé, la crisi és una oportunitat, jo crec que això és l'única cosa a la que ens podem agafar en aquests moments, encara que ja és un tòpic, però realment sí que ho és. A veure, nosaltres des de les cooperatives en general, el que estem veient és projectes molt interessants de creació de noves cooperatives, o bé a partir de nous emprenedors, és a dir, de persones que s'han quedat a l'atur o persones que no troben feina i que s'han ajuntat i han decidit posar en marxa el seu propi projecte professional. I, per tant, han creat una nova cooperativa en una línia d'activitat que és la que estaven fent o, en alguns casos, en una altra. Però també estem vivint un procés interessant que és la transformació, és a dir, determinades empreses mercantils que l'amo doncs, ha decidit que ja és prou gran per viure una altra crisi o que econòmicament ja no pot sostindre allò i per tant ha decidit tancar aquella empresa i que els treballadors de l'empresa han decidit mantenir-la, tirar-la endavant, creant una cooperativa on tots ells hi participen com a socis. Fins i tot tenim algun cas que el mateix propietari de l'empresa ha entrat a formar part de la cooperativa com un mes i també s'ha incorporat com a soci. Això seria en el global de les cooperatives. En el cas de la iniciativa social, d'aquestes cooperatives de servei d'atenció a les persones, és cert que per la situació en la que ens trobem, en el que per una banda el desplegament de determinades lleis com la llei de la dependència o la llei de serveis socials i també la continuació de determinades trajectòries de reforçar doncs, tot el que són els serveis lligats al benestar social o a l'educació, com parlàvem abans d'escoles bressol, doncs és un sector que està en creixement en global, no només per les cooperatives. I per tant s'estan obrint oportunitats molt interessants per a aquelles empreses cooperatives i entitats doncs, que tenen voluntat i ganes de treballar en aquest camp, que a més ho fan bé, perquè evidentment el client, ja sigui l'administració, ja sigui el client privat, el que demana és que hi hagi qualitat en el servei, però s'estan obrint oportunitats interessants. Ara bé, la crisi ens afecta a tots, i això és evident, i per tant totes les nostres cooperatives, unes més altres menys, doncs estan notant doncs les dificultats que està suposant tot això.
Però clar, avui dia, per exemple, quan tens un projecte, és a dir, acabes a la universitat, o per exemple comentes el mateix una persona que s'ha quedat de fa poc a l'atur i vol, per exemple, juntar tota l'atur en una sola paga o en dos pagues, no sé com va això. Avui en dia es pot...
Sí, hi ha la possibilitat de capitalitzar l'atur.
De capitalitzar tot l'atur, I et planteges que pot muntar així una SL, un anònima és més complicat perquè necessita una cosa diferent, no? Però una possibilitat és muntar una cooperativa, perquè cooperativa és una entitat que és engrescadora.
Mm-hmm. A veure, la cooperativa el que té d'engrescador, i per això molta gent amb aquests perfils que tu comentes s'hi agafa, és que al final, quan tu poses en marxa un projecte, sigui de quin tipus, al final, a no ser que facis alguna cosa individualment, ho fas amb un grup de persones. Amb un grup de persones amb qui tens, evidentment, una sintonia i amb qui tens unes ganes i una motivació per tirar endavant un projecte. La cooperativa és la formalització d'això. És a dir, crearem una empresa, però a més serà una empresa en la que hi participarem tots. I participarem aportant la nostra feina i uns quants diners. I a partir d'aquí, el que tirem endavant, el que fem, els diners que hi guanyem, doncs ens permetran tenir un sou nosaltres, i en funció de si serem sense afany de lucre o no, doncs revertiran en la mateixa cooperativa, o a final d'any doncs repartirem aquests beneficis si és que n'hi ha. D'alguna manera nosaltres sempre diem, no? Comparant-ho amb una... no comparant-ho, però en tot cas una associació que és doncs un grup de persones que s'ajunten per defensar una determinada idea o defensar uns determinats interessos o lluitar contra una determinada situació o alguna dificultat que tenen. La cooperativa és la concreció d'això a nivell més empresarial, en el sentit doncs de gestionar aquella activitat, gestionar aquella feina i tirar endavant doncs un determinat projecte.
En aquí no hi cap la gent que es vulgui tornar molt multimilionària, no hi cabrà, perquè hi ha els mateixos cooperativistes designant els sous de cada representant, sí, de cada jerarquia de l'empresa.
Jo no conec cap cooperativista multimilionari.
Però,
no sé si n'hi ha algun, però...
Els que no voleu ser molt multimilionaris, pues és un sector que cal conèixer-lo. I el tema que comentava de les jerarquies, o que moltes vegades la gent diu, no, és que en una cooperativa hi ha molta gent de personalisme, gent que vol ocupar càrrecs, no sé què. Com està el tema?
A veure, en una cooperativa, i això és important diferenciar-ho, perquè a vegades es té la idea de la cooperativa potser més clàssica o més romàntica o més de segles enrere, no? Una cooperativa vol dir que a nivell de les decisions estratègiques, de cap a on va la nostra empresa, serà l'assemblea, i que estarà formada per tots els socis i socis de la cooperativa, amb aquell criteri d'una persona, un vot, qui decidirà, és a dir, el grup, el conjunt de socis propietaris de la cooperativa decidiran cap a on han d'anar. Però això no vol dir que en el dia a dia de la feina i de l'activitat les coses s'hagin de decidir de manera assembleària, que és a vegades la idea que hi ha, no? Si teniu una cooperativa, això no funciona de cap manera, perquè, clar, si heu de decidir de quin color pinteu la paret entre tots fent una assemblea, no va així. És a dir, la part de l'assemblea decideix les línies estratègiques, els plans estratègics, els projectes de futur, però en el dia a dia doncs hi ha una organització com a qualsevol altra empresa o entitat, i per tant hi ha un gerent, un director general, hi ha un responsable d'àrea, i cadascú té la seva tasca i la seva funció. Ocupi la que ocupi en aquesta tasca de funcionament ordinari, el dia de l'assemblea doncs tindrà la seva possibilitat, si és soci o sòcia, de donar la seva opinió i de votar i de decidir, i a més en alguns casos ocuparà un lloc de responsabilitat com a membre del Consell Rector, que és l'òrgan fora de l'assemblea que pren les decisions de la cooperativa, com a president, com a vicepresident o el lloc que ocupi.
Tu suposo que estàs com jo, Joan, que penses que si el món econòmic fos cooperativista no estaríem en aquest món que tenim avui en dia.
Segur, n'estic convençut. Si més no, n'estic convençut de que, i crec que la situació en la que estem actualment ho demostra, que el sistema capitalista tal com s'ha portat fins ara no funciona. I en tot cas ha entrat en crisi. Una altra cosa és que segurament tal com en les coses em temo que tornarem una altra vegada, si no a la mateixa situació, una molt similar. Però és evident que hi ha altres fórmules, hi ha altres maneres de fer, i no només parlo del cooperativisme, però hi ha altres maneres de fer en què les coses doncs siguin més democràtiques, en què la gent participi realment, i en què no es busqui l'interès individual, i sí més l'interès col·lectiu i l'interès del grup. Això no estem convençut, i des del cooperativisme d'alguna manera també és el que estem intentant transmetre, però no d'una manera romàntica, sinó amb exemples i amb fets, i una mica amb la idea que explicava abans, no? D'aquestes empreses que han anat d'una determinada manera, no vull dir que sempre sigui per una manera errònia de fer de l'amo d'aquella empresa, però sí que d'alguna manera s'han trobat altres opcions i altres solucions que segurament li donaran viabilitat.
Cal recordar que el capitalisme és la maximització del benefici, qual vol dir reduir despeses i posar ingressos. I allò no es casa amb ningú, ara mateix aquest terme que s'estan posant bastant de molt últimament del capitalisme humanista, com a filosofia no existeix això. Però bueno, en principi algunes idees estan començant a ficar-se al tercer sector, com crear la seva pròpia fundació, etc. Joan, m'encantaria estar parlant molta estona amb tu perquè són temes que m'apassionen, l'economia social és un tema que m'encanta, però en principi digues on aquests homes, aquestes dones que diuen vaig a muntar una cooperativa, on tinc d'anar, digues telèfons, trobades amb vosaltres, pàgina web perquè contacta amb vosaltres.
Doncs mira, la manera més fàcil és a través del web de la nostra federació, que és www.cooperativestreball.coop. Te repeteixo, 3w.cooperativestreball.coop, amb dos os al mig. I el nostre telèfon, que és el 93 318 81 62.
Bueno, doncs moltes gràcies, Joan. Espero que aquesta crisi es passi, que anem cap a camins diferents que els que han portat fins ara, perquè molts no estem gens d'acord amb com està actualment a cara a la situació econòmica, aquestes diferències tan brutals entre països i d'entre els propis països, diferències entre totes classes, no estem massa d'acord. Bueno, ara a la Mercè ens posarà un senyor que em sembla bé, és Joan Manuel Serrat, Mercè?
Sí.
Bueno, doncs Joan Manuel Serrat és d'aquelles persones que, quan parles molt amb una noia, et diu, aquest me l'apartes, no? Perquè és una cosa a part, no es pot parlar del tot, perquè és una cosa molt especial. Joan Manuel Serrat amb tots vosaltres.
Pensa en mi, menuda, pensa en mi. Quan les bruixes t'esgarrapin de matí, no et faré més tevi el fred, ni més dolç el cafè amb llet, però pensa en mi, menuda, pensa en mi. Pensa en mi quan no t'arribi el sol, o quan t'arrambin en el metro a quarts de nou. I fora tant, brodat de la teva brusa o pintat de la teu somriure vermell, engronxen de les teves arracades, volta'm amb els teus anells i deixa'm venir en tu, deixa'm venir. Deixa'm anar on vas, deixa'm hi anar, menuda entre goig i pena, abraçat contra el poema que llegeixes d'amagat. Badallarà mandrós a la ciutat quan marquis l'hora i obris les finestres del despatx i t'espolsis els ocells que fan niu dels teus cabells. Et diu el cor que l'ocell engaviat mor. Ells em duen a les plomes somnis i batecs quan colpegen els meus vidres els seus becs. I em conten l'història blanca i menuda que entre quatre parets es mereix. Piulen que es mor la primavera quan no pot anar de passeig.
deixa'm venir en tu, deixa'm venir. Deixa'm anar on vas, deixa'm hi anar. Menuda i encén la cara. Pensa que tenim encara el camí dels teus ocells per volar-lo tu i jo amb ells.
Sense afany de lucre, amb Manel Martí.
La veritat que és que aquest bon home, Jomal Serrat, que està molt content de que hagi superat la seva malaltia, que va ser fa un temps bastant important, torni a cantar per tots aquests països. El mateix un cantant molt reconegut de Sud-amèrica i aquí també al nostre país un dels cantants que fa capdelanters a Catalunya. Ara contem amb una companya que és la Gemma Liena, que pertany a Dones en Xarxa. Gemma, estàs a l'altre costat ja?
Sí, aquí estic.
Què tal, Gemma? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Explica'ns una mica què és aquesta... És una associació?
Dones en Xarxa és una associació, exacte. És una associació que, de fet, té més de virtual que de presencial, perquè nosaltres, fonamentalment, la feina que fem la fem a través de la nostra web. L'objectiu que tenim és precisament mirar d'escurçar la distància de gènere que hi ha en l'utilització de les noves tecnologies. Va ser que per això que vàrem crear la nostra associació. I per això la part més important de tot el que fem està concentrada en la nostra web.
I quines activitats feu, bàsicament?
Doncs jo et dic que fonamentalment el que intentem és que les dones s'incorporin a l'utilització de les noves tecnologies i sobretot que la xarxa estigui impregnada de continguts amb perspectiva de gènere, perquè no sigui tot tan androcèntric com en el món real, i aleshores pretenem visibilitzar les opinions de les dones, les activitats de les dones. A part d'això, que està reflectit a la nostra web, algunes de les activitats presencials que fem són alguns municipis. Aquest any em sembla que ja hem arribat a gairebé 30. Establim amb ells un conveni que ens permet fer cursos i xerrades. Primer són xerrades, després ja són cursos més complets sobre les noves tecnologies cap a les dones. Que aquesta és una de les... dels nostres objectius, no? Aconseguir que les dones s'incorporin elles com a utilitzadores de les noves tecnologies. Després, per exemple, darrerament hem fet una activitat que ha durat mesos, que ha consistit en un concurs de vídeos fets per dones amb l'objectiu de fer veure les noves tecnologies i la utilització per part de les dones. Aquest vídeo i aquest concurs es va tancar ja fa un mes o un mes i mig, i el vam fallar amb una festa bastant important. És un concurs que es deia Femitic. Hi havia un primer premi que donàvem 5.000 euros i un segon premi de 2.000 euros.
També porta un retard a les dones l'accés a les noves tecnologies?
En principi, el que indicaven les enquestes, els estudis que es feien, és que les dones estaven menys incorporades a les noves tecnologies. En aquests moments és possible que la fractura de gènere s'hagi ja escurçat bastant, però fa un temps, quan nosaltres vam decidir crear-ho, hi havia aquesta fractura de gènere. Això per una banda. I per altra banda, el que sí que està claríssim és que els continguts són uns continguts molt, molt androcèntrics i molt pensats des d'un punt de vista masculí. Això es pot veure perfectament si anem, per exemple, al que són els jocs, els videojocs i tot això. T'adones que estan pensats bàsicament per nois, no per noies, i que les noies s'avorreixen amb aquests videojocs. Per tant, és més freqüent que s'hi enganxin els nois que no les noies.
Suposo que col·lectius de persones amb dificultats socials, aquestes sí que, per exemple, jo represento un col·lectiu que són persones cegues,
sí,
que estem apreciant que hi ha un desfàs important d'aprenentatge, perquè encara veiem que inclús els homes, inclús en aquest cas, i les dones, no sé si més o menys, però també estan en aquesta exclusió, també.
Sí, clar. Sí, a veure, segur que un col·lectiu amb una determinada discapacitat, tal com estan les coses a la nostra societat, que insisteixo, continua sent molt androcèntrica i que per tant deixa a la perifèria a la gent que no respon al patró d'home, d'una certa edat, sense cap problema de salut, etc, etc, doncs és entre cometes lògic, és a dir, no ho és gens de lògic, però dins de la dinàmica del que és la societat patriarcal ha deixat fora molts col·lectius, esclar.
Mm. Gemma, les dones, soc la Yasmina, la productora del programa,
sí,
les dones que pertanyen a Dones en Xarxa,
sí,
comparteixen experiències, opinions, notícies, però aquestes dones què tenen en comú? Totes elles han sigut excluïdes socialment?
No. A veure, quan jo dic que les dones han estat excluïdes socialment, estic parlant de les dones com a col·lectiu, no estic parlant
vale.
de les dones específiques. No, les dones de Dones en Xarxa són, doncs hi ha... A veure, totes som dones progressistes i feministes, això és el que ens defineix. Però allà hi ha gent de diferents punts de vista polítics, sempre progressistes, i pots trobar des de dones advocateses fins a escriptores, polítiques, periodistes, professores d'universitat, les dones que ens reunim un cop al trimestre, perquè no ens reunim més, per fer uns dinars en els quals es debat algun tema del nostre interès, tenim aquest perfil, és a dir, en general som professionals.
Gemma, històricament, bueno, partint de mitjans de segle XX cap a aquí, la cosa ha canviat, evidentment, suposo que estaràs d'acord, no? Però què cal fer per finalment aconseguir aquesta equiparitat entre home i dona, per exemple, que hi hagi salaris equiparats, tracte equiparats, totes aquestes coses?
Jo el que crec que cal fer és l'educació, és a dir, insistir molt més en l'educació de les criatures, però des del mateix moment en què neixen, perquè clar, l'educació no és només el que s'estén a les escoles o el que se'ls explica a casa, és també el que veuen a la televisió, el que escolten a les cançons, el que llegeixen els llibres, i clar, això continua encara llançant missatges que no són d'igualtat, i per tant jo crec que encara queda temps perquè els nois i noies estiguin educats d'una manera igualitària.
Però, Gemma, a l'escola què es fa? Perquè, per exemple, suposo que els mestres fan activitats, però es fa una cosa concreta que diguis, això va per això?
Mira, precisament aquest matí em feien una entrevista a propòsit de la violència de gènere i la necessitat d'educar des de les escoles, i jo deia que les nostres escoles, les escoles catalanes, hi falta això. I dic que les nostres escoles catalanes perquè, per exemple, a mi em criden moltes vegades a Andalusia per fer xerrades a gent jove, i també a professors i professores, perquè allà, des del punt de vista institucional, està arreglat, és a dir, hi ha una, no sé com se'n diu des del punt de vista legal, però tenen una normativa que obliga a totes les escoles i instituts a fer una sèrie d'activitats cada any, fins i tot a ESO, em sembla que és una assignatura, en la qual els expliquen qüestions d'aquestes, de visió de gènere i d'igualtat, etc. I als professors i professores també se'ls fan fer uns cursos cada any, perquè tinguin consciència, perquè clar, no neixes ensenyat, i si sempre has estat en una societat patriarcal que t'ha fet mirar les coses d'una determinada manera, per art de màgia no les comences a veure d'una altra, sinó perquè algú et forma. I a Andalusia això hi és d'una manera específica. Aquí jo el trobo a faltar, i aleshores sí que es fan coses, però es fan coses més depenent de la voluntat del professorat, de gent que ho veu molt clar i que els ho tira endavant, que no pas perquè estigui regulat d'alguna manera.
Gemma, estem una mica germanat d'aquest aspecte, Perquè nosaltres també els discapacitats diem que a l'escola catalana li manca la formació sobre discapacitat,
sí.
Perquè estem a l'escola integrada,
sí.
Estem als nanos que amb discapacitat anant a l'escola ordinària,
sí.
I t'hi trobes que ni tan sols els professors no han estat pas formant discapacitat,
sí.
I els companys tampoc. Aleshores, aquesta assignatura, dintre de port, estàvem parlant l'altre dia amb una que estava previsant el tema dels accidents de tràfic, que calia,
sí.
Mentalitzar els nanos, sobretot a l'edat de l'ESO, per exemple, que l'estan acabant,
sí.
Que als 16 anys que els hi queden, o ja porten moto, els hi queden 2 anys per tenir el carnet, per privar-los aquestes, bueno, aquests greus i discapacitats que s'agafen pues, fent un accident,
sí.
De tràfic, no?
Sí, sí, sí.
Vosaltres dieu el mateix. Cal que els nostres nanos, a part de formar-los molt bé com a tècnics, en matemàtiques, socials i tota aquesta assignatura és molt bé, però calia fer primer de tot que fossin ciutadans com Déu mana.
Jo trobo que sí, jo estic absolutament d'acord amb tu. Jo, en realitat, jo soc feminista i he lluitat pels drets de les dones, però també pels drets de tota la gent que ha quedat a la perifèria d'aquesta mirada androcèntrica. I, de fet, jo com a escriptora, jo soc escriptora i he escrit molt per gent jove. I, per exemple, darrerament he tret una... fa un any que vaig treure una col·lecció, que és la tribu de Camelot, que és per gent de 8 a 12 anys, en què hi ha un personatge que és una noia que va amb cadira de rodes. I aquesta noia amb cadira de rodes té una vida absolutament normal, és a dir, és una persona que està estudiant, té 16 anys, i és una noia normal, fins i tot fa de cangur de la Carlota, de la protagonista, però es troba amb les barreres arquitectòniques, es troba amb una sèrie d'inconvenients que jo el que vull fer és traslladar-ho a la gent jove, que se n'adonin que passa això, saps?
Mm-hmm.
O, per exemple, n'he fet darrerament un per nanos petits, per nens i nenes, que és sobre un nen sord. I ara estic acumulant material per fer-ne sobre un protagonista que encara no sé si serà noi, noia i a quina edat anirà, que no s'hi veu. És a dir, que per mi això és molt important.
Pues això, si vols, et podem ajudar com vulguis, nosaltres en això som experts en tema de falta de visió, som de les entitats expertes perquè quasi tots nosaltres ens manca la vista.
Doncs, escolta, estaré encantada que m'ajudeu,
cap problema. I Gemma, a nivell internacional feu una cosa per a aquells altres països que la situació encara és molt, molt pitjor que en aquest nostre?
Mira, des de Dones en Xarxa no hem fet específicament encara cap activitat, però sí que és veritat que estem moltes de les de Dones en Xarxa posades a la xarxa de periodistes internacional, que és una xarxa que es va crear no fa gaire, fa un any i mig o dos, i que sí que estem intentant fer xarxa a través del món per mirar d'ajudar-nos i de potenciar les accions de les dones. Perquè, efectivament, mira, ara que hi va haver el segon congrés de dones de Barcelona, que va ser un èxit perquè hi va haver 2.000 dones apuntades, tot i que els mitjans de comunicació pràcticament no en van parlar, doncs la conferència inaugural la va fer l'Amèlia Valcárcel, que és una filòsofa que a mi m'encanta i que és una dona brillant i molt, molt lúcida, i va dir que realment no podem lluitar només pels nostres drets, que hem de lluitar pels drets de totes les dones del món, perquè només que en un país estiguin molt més enrere que nosaltres, ja no és possible aconseguir la igualtat. És a dir, que hem de lluitar per totes les dones del món, o per totes les discapacitats del món. És a dir, hem de lluitar no només per nosaltres, sinó per drets de tota la gent que està com nosaltres arreu del món.
Cal que la gent aprengui que això és llibertat, és llibre, no fer prejudicis, no sé, és que jo ho veig tan clar, això, que moltes vegades quan la gent discuteix aquestes no els acabo d'entendre, no? Perquè, no sé, una dona, doncs una dona, no? Hi ha països que sembla que els agafen com a tontes perquè no podeu estudiar, i resulta que se'ns dona l'oportunitat, resulta que, per exemple, a Espanya hi ha més dones universitàries que homes actualment, em sembla que sou 60-40 actualment,
sí,
no?
Sí, sí.
Pues mira, aquells països estan equivocats. És a dir, esto empíricament s'ha demostrat que no és pas cert, no? És a dir, són tot un seguit de temes que els discapacitats, les capacitats, la gent amb altres tendències sexuals, altres
sí,
tendències...
Exacte.
És a dir,
llibertat... Tothom són persones.
Llibertat, és el cap lliure, el cap obert, el cap...
Sí.
Entreu coses, perquè si estàs allà amagadot, doncs no
sí,
funciona.
Sí, el que passa és que, curiosament, jo encara em trobo molta gent que pensa que la gent que pensem d'aquesta manera el que pretenem és, entre cometes, menjar-li el coco a la gent. O sigui, com si el nostre fos una ideologia estranya, quan en realitat, bueno, és el que hauria de ser, no? Que tothom tingués absolutament els mateixos drets,
no, però,
i les mateixes oportunitats.
Però que s'intercanviïn. Tu t'agrada, per exemple, patir el que pateix un discapacitat? T'agrada patir el que pot patir una dona en les seves estrams més difícils? Li agraïm a aquesta persona que diu això?
Mira, t'explicaré una anècdota. Aquesta col·lecció que et deia per nanos de 8 a 12 anys, la tribu de Camelot, el primer que va sortir... bueno, doncs jo en els laterals del llibre hi ha com unes requadres que expliquen coses que són paral·leles a la història que estan llegint els nanos. I una de les coses que explica és coses relacionades amb valors. I, per exemple, quan la noia discapacitada diu, bueno, perquè han d'anar a buscar els nanos i han de trobar un camí pel qual pugui circular ella, i la Carlota diu, perquè és que realment les voreres no estan adaptades, hi ha llocs per on no pot passar, i es deia, això no pot ser, hem de lluitar per un món millor, un món més just i més igualitari. I en un requadre al costat posava què volia dir tot això, no? I per què la gent ha de tenir els mateixos drets. Doncs a mi em va semblar curiós que una persona em va escriure per dir-me que com m'atrevia a dir una cosa així, que el seu marit era cec i mai s'havia sentit malament. I jo li deia, però escolti, jo no dic que se senti malament, jo el que dic és que ningú fa res per facilitar-li la vida. I el que hauríem de fer és que tothom tingués les mateixes oportunitats.
Gemma, tenim també a l'altra línia del telèfon la Montse Vila, que és la presidenta de la Federació de Dones Maltractades, i avui, precisament dimecres, em sembla que es celebra el Dia Internacional de la Violència de Gènere.
Sí.
Aquest programa sortirà el proper diumenge, el gravem els dimecres a la tarda i surt els diumenges a 3 a 4. Montse, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Explica'ns una mica quines activitats fareu avui per intentar treure aquesta lacra social del maltractament, de la violència de gènere.
Doncs avui està tot centrat en la manifestació que ens trobem a les 7 a Canaletes, muntat per la xarxa feminista, i anem totes les entitats de la plataforma, les dones en xarxa també. Ens trobem a les 7 a Canaletes i anem en manifestació fins a la plaça Sant Jaume, on es farà un acte per reivindicar tota una sèrie de reivindicacions pendents de les dones, i cada entitat pujarà a dir alguna coseta.
Gemma, ja vam parlar un dia aquí amb vosaltres, eh? I també estàvem parlant amb la Gemma, que és la Gemma que està a l'altre costat.
Molt bé,
molt
suposo que es troba bé, Gemma.
És que m'ho pregunto perquè em van operar el divendres d'un genoll, i justament m'he adonat de què és anar pel món amb crosses, per exemple. I estic bé, avui he anat a que em traguessin les grapes i estic estupendament bé.
M'alegro.
Montse i Gemma, estem sempre discutint el tema d'educació, educació, és un tema bàsic i fonamental.
Sí, nosaltres, ja ho sap la Gemma, hem estat ara aquest cap de setmana passat, el divendres, van venir 500 nois i noies al fòrum, al cinquè fòrum contra les violències de gènere, que va ser un espai realment per trencar aquest silenci, i que van passar-hi unes 1.500 persones amb tot tipus d'activitats, però sobretot el divendres al matí van passar aquests 500 nois i noies, que a més han participat 340 d'ells i d'elles, van presentar treballs d'un concurs, i tot això és el que fa que pensem que s'han d'anar canviant tots aquests estereotips que diem i tots aquests rols i tot això que està tan incrustat a la societat, a partir d'aquesta prevenció, d'aquesta sensibilització de totes i tots.
Vull preguntar tu, com a escritora, Gemma, i Montse també com a representant, als mitjans de comunicació, que comentava també dels jocs, la televisió, quines accions té aquest tema en aquest aspecte?
Jo crec que en tenim poques, la veritat, perquè totes les mostres que tenim, des de programes de televisió fins a articles d'opinió, fins a cançons, anuncis publicitaris, tot té una mirada molt androcèntrica i una mirada molt, bueno, de dominació masculina i de submissió femenina. Per això et deia jo abans que l'educació no és només el que s'ensenya a l'escola o el que puguem ensenyar a casa. L'educació comença des de que són petits i petites les criatures. De fet, aquests dies, si tu et mires els anuncis de la televisió, és una cosa flagrant veure que tots els anuncis de nenes són de color rosa sempre, i que sempre parla una nena que fa veu de tonta i a més sempre són d'utilitzar el motxo o de pintar-se, mentre que els nanos sempre són molt més dinàmics i tenen molt més color i la veu és una altra, saps?
Sí, sí, l'altre dia ens ensenyaven un anunci d'Iberia que hi ha una nena amb una foto aquí a la samarreta de la Marilyn Monroe i és tota maca, tota és sensibilitat, i el nen porta una foto de l'Einstein i és intel·ligent, és fort. Clar. O sigui, tots aquests estereotips ens els estan matxacant a cada moment, a cada pas, no?
Sí, sí.
Des de petitons.
Així és molt difícil canviar les coses, sí. Perquè clar, quan després incideixes des d'una xerrada o si els inputs que els hi van arribant són totalment al contrari, és difícil canviar-ho.
Sí, aquests dies sortia un anàlisi dels adolescents que, primera, no detecten com a violència coses que són molt violentes, no deixar-les anar vestides de segons quina manera, sí. etc. I segona, que tenen una atracció per la violència.
Sí.
O sigui, hi ha una atracció per la violència. Bueno, hi han sèries com aquesta del Duque, o per exemple videoclips que tot ho trenquen i després es fan un petó, o sigui, tot això que els anem ensenyant, doncs esclar, té les seves conseqüències.
Sí, sí.
I això que comentava mateix, que hi ha més universitats que universitats avui en dia, el futur com es planteja?
El futur, a veure, a la universitat hi ha moltes més noies que nois ara, però esclar, això tampoc, o sigui, el que arreglaria les coses és ensenyar d'una manera que hi hagi currículums que expliquin les coses de la igualtat. Nosaltres estem fent una campanya, ja ho sap la Gemma, perquè els currículums a la universitat es posin de gènere, d'igualtat, i això no s'està fent, i ho diu la llei, saps? I és per això que hi ha una molta resistència, fins i tot amb els claustres universitaris i tal, d'anar aplicant aquestes lleis, d'anar canviant les coses, tot i que jo tinc l'esperança de que anem fent cosetes a poc a poc, però encara anem massa a poc a poc.
Sí, jo estic d'acord amb el que acaba de dir la Montse, és a dir, clar que es van fent cosetes, clar que hi ha canvis, però són canvis realment molt lents i de vegades penso que una mica inestables, és a dir, sempre em fa por si realment és un canvi que hem assolit totalment o en qualsevol moment pot tirar enrere.
Mm. I sobretot això que deia també la Gemma abans, que són iniciatives d'associacions, preocupació d'un professor, d'un director d'una escola que intenta fer una acció d'aquestes, però com diu, hauria de ser quasi per llei que digués, escolti, això es fa als 16 anys, ara no té que estar format, en gènere, en discapacitat, en no sé, no sé quant, i les universitats sortir super especialitzades, perquè crec que no pot ser el que diem últimament.
Mm?
Doncs pues vinga, Gemma, això l'Ernest Margall, el nostre conseller d'Educació, té damunt de seva taula com a mínim un projecte fet per la gent que fem aquest programa de ràdio, que és sensibilitzar a tota la societat catalana, des del primer fins a l'últim, és a dir, 7 milions i pico de persones sobre el coneixement de discapacitat, i no us oblideu pas que vosaltres també us tenim en compte, eh?
Fantàstic.
Perquè també estem sempre per aquests temes que són temàtiques
socials
importants.
El fòrum també han estat les dones no estàndard, va tenir molt d'èxit el seu taller
de
discapacitat.
La Carmen Riu per allà també fent de les seves. Molt bé, també ha estat per aquí aquest programa de Carmen Riu. A tots vosaltres, moltes gràcies, Gemma, moltes gràcies, Montse, fins sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres, ja veieu, això passa ràpid, una horeta ni et dones ni compte. Jasmina,
sí,
ara estàs aquí.
Sí, estic aquí amb tu, Manel.
Jasmina és aquella persona que va de punta a punta, parla amb Mercè, avui a última no tinc encara l'invitat. Es passen uns nervis amb això a fer la ràdio, però és una cosa tan maca, això de la ràdio.
Val la pena,
que és
no?
meravellós, eh? Ahir vas disfrutar, Jasmina.
Molt,
aquesta és culer, però de les fortes, la Jasmina.
Molt.
Fins sempre.
Fins sempre, Manel.